Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 5, què tal? Bona tarda. Aquí estem els d'Esports Cope, des d'ara i fins que siguin les 4, per repassar en aquest inici de setmana amb tu el que t'interessa. Esports en l'àmbit proper en la jornada postelectoral, 11 de l'11. Anem per feina, com sempre. Bons costums que els hem de mantenir. Presentem i ordenem la jornada en titulars. Els destacats d'Esports Cope que repassem en companyia de José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Alberto.
Començant perquè Ernesto Valverde té un problema amb els laterals al Barça.
Entre lesions i sancions li queda al tècnic un sudoku força senzill o força complicat, segons que ens miri de cara als propers partits post-aturada FIFA. Alba i Semedo estan lesionats i Sergi Roberto estarà sancionat per jugar contra el Leganés al lateral i queden Bagué, inèdit a la Lliga, i Junior Firpo. A tot això posin que contra el Borussia la Champions Piqué també estarà sancionat.
Ara, de seguida, l'última hora del conjunt blaugrana amb les al·legacions, per cert, del Barça a la targeta groga que va veure Leo Messi en l'últim partit amb el Barça-Celta de dissabte. Última hora del Barça, de seguida, amb Elena Condis. Més coses. Messi dependència al rescat.
El partit contra el Celta deixa la sensació que el que era temps enrere una tolerable Messi dependència s'ha convertit en una evidència que l'argentí és l'únic argument potable en el joc del Barça als últims partits. Sigui com sigui, les faltes a prop de la frontal són decididament penals en barrera per l'argentí.
Avui, després de 13 jornades i amb una doble jornada de partits de seleccions per davant, no tindrem Lliga de Primera, Lliga Santander el cap de setmana vinent. Parlarem de quants jugadors del Barça se'n van amb la incidència directa, sobretot al continent europeu, a la zona europeu, de cara a la classificació per l'Eurocopa de l'any vinent, i analitzarem la situació del Barça amb Lluís Carreras. Més, a la segona part del programa, clar, tindrem a la parella habitual dels dilluns, Josep Maria Minguella i Poli Rincón, i a la segona part del programa destacarem que l'Espanyol torna a perdre, ho fa el Metropolitano.
En polèmica, però, Darder va trobar porteria 0-1, l'Atlético va remuntar, i amb 2-1 s'anula un gol a David López. Que déu-n'hi-do, amb el VAR abans del 3-1 i puntilla per l'equip de Machín. Queixa institucional que no amaga que els partits contra Getafe i Osasuna a Cornellà són, i no és un tòpic, a vida o mort.
Temps d'opinió avui amb Blanc i Blau, amb Javier de Haro i Quique Iglesias, i escoltarem un dels portaveus de l'Espanyol, el Joan Capdevila. Dues més. Destaquem també en futbol que el Girona no falla amb Pep Lluís Martí.
6-6 per part del nou tècnic, el mallorquí, que ja té a l'equip setè amb els mateixos punts que el sisè. La Lliga de Segona no s'atura aquest cap de setmana i ens manté el dubte del tocat Borja García pel desplaçament al Toralín per jugar contra la Ponferradina.
Ponferradina, Girona, el diumenge vinent a les 12 del migdia. I a aquesta hora, avui, Gil, estem pendents de la vaga del futbol femení, si sí o si no, i de la sub-17 en el Mundial de la Rojita.
La primera cita és a les 6 de la tarda. Reunió entre les parts afectades que ha de derivar, com deies, en una decisió definitiva. O manteniment de la vaga o desconvocatòria. A 2-9, al Mundial sots-17, Pedri i companyia afronten contra França als quarts de final de la competició.
Vinga, interactuem entre vosaltres i nosaltres. Ho fem com és habitual a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope. No tenim jornada de primera, però recordeu, opinar aquí a la Cope, Esports Cope, té premi. A veure, què estem preguntant a la parròquia, del Barça i a la parròquia de l'Espanyol, Gil?
En clau blanc i blava us estem preguntant si l'Espanyol va perdre punts al Metropolitano per culpa de l'àrbitre. Marcador, 3-9 de la tarda, pensa que sí el 70%, pensa que no el 30%. La pregunta en clau blaugrana: us preocupa dependre tant de Leo Messi als últims partits, al joc del Barça en general a les últimes èpoques? Marcador, 3-9 de la tarda, sí, 79%, no, 21%.
El fòrum obert 24 hores sobre 24, els 7 dies de la setmana. Ja hem arrencat, això és Esports Cope. Sílvia Ortiz està a la producció, Marc Pairés a la sala de màquines. 60 segons i tornem.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
3 i 11 de la tarda. En aquests mesos que portem de temporada, ja hem escoltat uns quants cops a Leo Messi. Un Messi que ha recordat, entre d'altres, que el Barça és casa seva, però que vol seguir guanyant. I fa poc, fa res, Messi ha deixat clar que vol tornar a guanyar la Lliga de Campions, en té 4. I fa feina Leo Messi perquè això sigui així, perquè s'ha entestat en frenar la caiguda del Barça amb els mals resultats que sovintegen aquesta temporada, en treure els partits endavant i, en definitiva, i perquè, m'enteneu, en tirar del carro. Però veurem si Messi és suficient per aguantar l'equip i veurem fins quan li aguanten les forces i, sobretot, les ganes, si mira al voltant i es continua trobant sol o bastant sol.
Albert Díez, Sports Cope.
Cope, estàs informat.
El de la cadena, Cope.
Sí, señor, va a comenzar en unos instantes el partido. Leo Balcón del área, se la lleva Leo, tiro. Rubén Blanco, es Leo.
Y la jugada nace de otra recuperación de Sergi Roberto.
Artur para Junior. Junior. Pita penalti.
Mano, sí, mano del penalti.
Pita penalti. Buscando el gol. Llevamos ya media hora desde que se produjo. Tira Leo. Gol, 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 engañó. A unos 5 metros fuera de la línea frontal del área de castigo. Tira Aspas, fuera.
Se ha abierto una barrera.
Y desviado.
Parece que ha pasado por el medio, ¿no?
Vamos allá. Tira Olaza. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Vaya falta fenomenal! De Olaza con la zurda. Rubén Blanco. Vamos allá. Tirará la falta. Con puñales. En tiempo de juego. ¡Leo! ¡Golazo! Dembélé, hace un recorte, qué bueno, hace otro, tira, fuera.
Buenísimo.
Qué bonito, sitio es buenísimo. Sí. Vamos allá, Leo, va a tirar, tira Leo, golazo, Leo, de nuevo igual. La dejan una baldosa para Griezmann. Griezmann toma para Leo, le empujan entre los dos, piden penalti. Sobre todo el pueblo. Ale, Dembélé para Leo. Por poco no llega Leo. Se lo agradece Leo desde el suelo a Dembélé. Entrando no llega Leo. Desvío Junga. Van para Musi. Tira gol. Tira Musi, gol. Final del partido. Se saludan Ernesto Valverde y Óscar García en su debut, también con Carlos Naval. Final del partido, Barça 4, hat-trick de Leo Messi, uno de ellos de penalti, dos de falta directa. Barça 4, Celta 1, Elena.
Tot després de 13 jornades. Bé, 12 pel Barça, perquè recordeu que s'ha ajornat fins al dia 18 de desembre el clàssic Barcelona-Real Madrid. Ara mateix, i davant d'aquesta nova aturada de partits de seleccions, Barça líder, 25 punts, els mateixos que té el Real Madrid, que és segon, millor diferència de gols, 18 i 16 pel conjunt blaugrana. L'Atlètic de Madrid és tercer amb 24 punts, els mateixos que té el Sevilla de Lopetegui. Els quatre ocupen ara mateix posicions de Lliga de Campions. Cinquè trobem la Reial Societat amb 23 punts, sisè l'Atlètic Club amb 20, els dos disputarien competició europea. Zona baixa, 18è, penúltim, Celta amb 9 punts, 18è, avantpenúltim, Celta amb 9 punts, 19è penúltim, l'Espanyola amb 8, és a 5 de la permanència que marca el Betis, i Cué és el Leganés amb 6 punts. Així està la Lliga Santander. I davant d'aquesta nova aturada de partits de seleccions, doble compromís, hem de parlar del que té i no té Ernesto Valverde. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Primer destaquem els jugadors que perd el Barça, els jugadors de la zona europea.
11 en total són els que marxen, 7 europeus. Tindran una intensa lluita a l'Alemanya de Ter Stegen i als Països Baixos de De Jong. Els dos estan al mateix grup i pugnen pel liderat i per evitar que Irlanda del Nord sigui una de les dues classificades. Lenglet i Griezmann en França ho tenen més fàcil, això sí, hauran de guanyar un partit, el primer dijous contra Moldàvia. Espanya és qui ho té tot de cara, només necessiten un punt. Sergio Busquets és l'únic representant del Barça. Disputaran divendres el primer partit contra Malta i el segon dilluns davant Romania. L'últim dels europeus és Ansu Fati. La sub-21 juga contra Macedònia dijous i Israel dimarts 19 en classificatoris per l'euro de la seva categoria. I per cert, una informació d'última hora, Rakitic no jugarà amb Croàcia per lesió.
Molt bé, això a la zona europea, hem destacat el nombre de jugadors que perd Valverde, ens hem centrat primer en el bloc dels europeus, per què? Doncs perquè són els últims dos partits abans de que quedi definida la classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. La resta de jugadors, qui són? On van?
Els quatre sud-americans només juguen amistosos, de fet l'Argentina de Messi s'enfrontarà a la Brasil d'Artur Melo i a l'Uruguai de Luis Suárez. També jugarà Arturo Vidal amb Xile contra Perú.
Molt bé. I què més hem de destacar? Bàsicament, el que li queda a Valverde, que és allò que diem sempre després de l'èxode d'internacionals, entrenament en família, però molt en família, no?
Sí, els que es queden entrenant dimarts i dijous i dimecres, partit amistós per recordar fons per les riuades del mes de setembre a Múrcia, serà contra el Cartagena a les 7 de la tarda en directe per Barça TV.
Gràcies, Víctor. Heu d'estar molt atents. De seguida parlem de Leo Messi, de seguida parlem dels problemes amb les lesions que sovintegen molt aquesta temporada al conjunt d'Ernesto Valverde i sobretot dels problemes amb els laterals de cara a les properes jornades. Abans, hem de posar un punt d'anàlisi. Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
I anem a parlar de Leo Messi, de moltes altres coses, de com està el Barça, amb el Lluís Carreras. Lluís, com va? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui estem preguntant si la dependència del Barça de Messi cada vegada és més gran. Amb els resultats i sobretot amb el joc i els partits del Barça sembla evident. Tu què penses?
Sí, sí, que evidentment la Messi dependència ha existit sempre i ara segurament amb la baixa forma d'alguns jugadors, amb la no adaptació ràpida d'alguns altres, ell segueix sent decisiu.
Ja m'has respost. La següent pregunta que t'anava a fer era el per què, els motius. Creus que amb aquests condicionants que tu has esmentat i has posat a sobre de la taula, al llarg de la temporada la línia serà aquesta o anirà increixent inclús que la dependència del Barça sigui això, una Messi dependència?
No, ell, jo crec que Messi no baixarà el nivell. El que passa que hem de ser també realistes i separar els partits en quant a Messi ha sigut definitiu. Mm. Si ens trobem partits com el del Celta, quan hi ha dos faltes perilloses, hi ha un penalti o dos penaltis, el seguirà tirant Messi. Per tant, Messi seguirà augmentant el seu registre golejador i això segurament voldrà dir doncs, que el Barça seguirà guanyant. Ara bé, hi ha tipus de partits que s'obriran diferent, hi ha tipus de partits on jugadors que de moment no estan a l'alçada donaran un pas endavant i també hi haurà partits doncs, que Messi sol no pugui fer res. Jo crec que és un tema d'adaptació d'alguns, com Dembélé, que encara s'està adaptant, com Griezmann, que s'ha d'adaptar, i de, potser de baixa forma d'alguns altres, no? I en aquest cas, bueno, qui surt? Messi. Però surt Messi perquè té jugades clau per sortir. Perquè si repassem els gols de Messi, sí, són faltes, són en penaltis, i evidentment algun de jugar dins de jugar, però cada vegada menys, eh?
Es podria dir, Lluís, que, sí, que abans era un valor afegit. Leo Messi, sí, ja era un valor necessari, imprescindible.
Sí, sí, sí. Jo sempre diria que Messi ha estat imprescindible en el Barça i això que Messi tots pensem o hem de recordar que fa potser un any i mig o parell anys dèiem que retrasaria la seva posició, que seria més passador que definidor. No, no, és passador, és definidor i segueix decidint. Jo no diria quan ell vol, perquè jo crec que sempre vol, a vegades també quan hi pot.
Hi ha equip al marge de Messi? Hi ha col·lectiu? Sí. Hi ha futbol?
Sí, sí, jo crec que sí. El que passa que seguim arrastrant encara una mala pretemporada i crec que en el Barça és un tema mental, sobretot acompanyat del físic. I quan dic físic no dic que estiguin, que hagin de córrer, no, sinó és aquesta intensitat. Degut a això, hi ha lesions, degut a això no està podent fer un equip tipus, un equip base, un equip ideal, i degut a això hi ha diversos canvis que no estan acabant d'ensemblar el que tots ens agradaria que fos un Barça que guanyés, perquè és important, però és que en Barça és més important el com guanyes.
Ja.
I ara, en moment, no s'està conscient aconseguir aquest com.
I sembla que serà molt difícil competir a nivell europeu, és a dir, veient la intensitat que hi ha a partits de Liverpool i tal,
sí,
amb la intensitat que posa el Barça, que per aquí, per la Lliga, una Lliga aquesta mediocre, més igualada, doncs sí, potser sí que li val, però no per Europa o no?
Si estéssim ara a quarts de final, semifinals, potser ens podíem espantar una mica, però per arribar a això encara queda, no? I tots pensem que també el Barça doncs és un motor dièsel i que mica en mica que va enganxant la competició, que va recuperant gent, que va adaptant-se a gent que s'ha d'adaptar, arribarà bé en aquell moment. Ara fa pensar que no, però clar, queda temps per tot allò.
Mm. Lluís, futbolísticament, què et transmet a tu aquest Barça?
És difícil, eh? És difícil perquè Messi ho acapara tot. Llavors, quan Messi ho acapara tot, passes de ser un Barça individualista, no? Un Barça que sempre s'ha caracteritzat per un Barça de conjunt, passa a ser més un Barça individualista perquè Messi ho està acaparant tot. Necessita aquesta segona unitat, no que decideixi partits, sinó que l'acompanyi a decidir partits, perquè ell està en una posició de camp que el normal és que sempre Messi decideixi un partit, però que no s'hagi de treure de la xistera, no? Sinó que sigui amb un conjunt.
Sí, sí. I això significa també que tots els entrenadors, Luis Enrique, Guardiola, en el seu sí, dia, doncs sí, que depenen molt de Leo Messi, però ara sembla que més Valverde, sí, però que depengui sí, però de Messi. De que sí, si clar, juga amb Arturo Vidal està més còmode, si juga Dembélé menys còmode que Ansu Fati, no ho sé.
Sí, mira, jo crec que has fet bé en dir el nom de Luis Enrique. Jo crec que el maldecap de Luis Enrique va ser buscar l'equilibri en el mig del camp per Suárez, per Neymar i per Messi, perquè està obsessionat, perquè el Barça necessita aquest equilibri. I ara segurament Valverde l'està buscant per Messi, no? Perquè al final el Barça, i tots els equips, però més el Barça, ha de dominar el mig del camp. Mm-hmm. Si el Barça no domina el mig del camp, estem morts. Per què? Perquè el mig del camp t'ajuda a atacar i t'ajuda a defensar, a no deixar la defensa tan desprotegida com estem veient en molts del cas. Per tant, jo crec que també el mal de cap d'Ernesto és buscar aquest mig del camp que t'ajudi a jugar i que t'ajudi a ajudar a Messi.
I tu quin mig del cap posaries?
No sé,
perquè,
no sé.
Clar, ell està posant cada dia un i l'altre dia em sembla que va ser la primera vegada que jugaven d'aquesta manera, no? Amb Sergi Roberto, fins i tot al principi del mig centre.
Clar, però saps què passa? Que des de fora és molt fàcil. O sigui, estic convençut que qualsevol de nosaltres, si estigués a dins, potser hagués pujat al mateix 11 de Valverde. Per què? Pues perquè Busquets no s'havia recuperat del mal de cap o dels mareixos, perquè potser Rakitic no veu bé un problema, ho invento, no ho sé,
psicològic,
que fa més fora. Clar, no ho sabem. No, és molt fàcil i molt lleuger dir jo posaria Riqui Puig a l'Enyà i a Busquets. Pues no, potser sí, però no, has d'estar dintre per saber el dia a dia, a pesar de que des de fora pugui haver indicis de, hòstia, sensacions de que Busquets està fluix, de que Rakitic vol marxar. No ho sabem ben bé al 100%. I, per tant, potser, si jo estigués a dins, posaria el mateix de Valverde, o no, però he d'estar dins. Per saber-ho he d'estar dins.
No, i a més depèn del partit, eh? Depèn del partit, si jugues a casa, si jugues fora.
Però jo crec que Oliveres, que això, un club com el Barça no ho hauria de dependre. De si jo a casa, si jo contra un, contra l'altre. Sí. No, hauria de dependre de realment de, mira, l'estat de la plantilla. Hòstia, tu, mira, no, també m'ho invento, eh? Hòstia, Busquets està fos. Va amb la selecció, necessita descansar. Pum. Qui és el millor recanvi? Hòstia, jo no m'ha encaixat bé, poso Sergio Roberto perquè un dia m'ho va fer bé. No sé, són aquest tipus de valoracions que, repeteixo, eh? És molt fàcil fer-ho des d'aquí a casa.
Molt bé.
Així està el Barça. Què bé ho expliques? Carreras, Lluís, gràcies, eh?
Vinga, fins.
Una abraçada. Adeu. Cuida't.
Adéu.
3:24, enseguida más temas en Sportscope. Antes, ya sabes que con el VAR las jugadas se ven claras. ¿Berti o falso? Como con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. Mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vinga, seguim endavant. Ja estan escalfant a la banda. De seguida el saludem. Josep Maria Vinguella i Poli Rincón pel temps d'opinió dels dilluns, la parella habitual dels dilluns. Abans, més actualitat del Barça i un dels destacats del cap de setmana. Saludo, Elena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
A veure, ja apuntàvem alguna cosa. Leo Messi, que va veure una groga per una falta que no era, perquè va tocar pilota davant el Celta. El Barça presenta al·legacions. A veure, més detalls.
Així és, ha mogut fits al club. El Barça ha presentat al·legacions al comitè de competició per la targeta groga que va veure Messi aquest dissabte contra el Celta. Consideren que l'amonestació de Cuadra Fernández és injusta perquè la falta de paper xeic és inexistent. Per això sol·liciten la impugnació i confien en que competició els doni la raó aquest dimecres després de la reunió del comitè.
Molt bé, i hem de parlar de lesions. Primer dels problemes que té, perquè són problemes reals, i en l'horitzó a mig termini, Ernesto Valverde amb els laterals del Barça, lateral dret i lateral esquerre.
Se li acumulen els problemes en defensa a Valverde després de l'aturada per seleccions per afrontar d'entrada els dos propers compromisos. A Butarque, en el primer partit, el dissabte 23, no podrà comptar amb tres laterals titulars. Sergi Roberto complirà cicle de sanció. Semedo està lesionat, estarà 5 setmanes de baixa. El portuguès arriba just pel clàssic del 18 de desembre. Tampoc Jordi Alba estarà recuperat del bíceps femoral d'aquí 15 dies. La previsió és que es perdi uns quants partits més, segons deia Valverde, tot i que no especificava quants. Per tant, són faves comptades. Júnior es mantindrà al lateral esquerre, lateral dret. L'única opció serà Bagué, a l'estiu va pujar al primer equip, però Valverde no li ha donat ni un minut i l'ha descartat en 12 de 16 partits. 4 dies després d'aquest partit al camp del Leganés, amb aquests condicionants, torna a la Champions amb un enfrontament vital. La visita del Borussia Dortmund al Camp Nou, dia 27 de novembre, Valverde aquí no podrà disposar de 3 dels seus 4 defenses titulars. Piqué està sancionat, Semedo i Alba seguiran lesionats. Aquest dia, però, ja podrà comptar amb Sergi Roberto.
El laboratori de Valverde a Sena. Recordeu els partits més enllà del compromís que ens destacava amistós el Víctor Navarro aquest dimecres a Cartagena. Dissabte 23 de novembre, Leganés-Barça. Dimecres 27 de novembre, Barça-Borussia Dortmund. I després un detall que hem caigut avui a la cuina del programa que destacàvem. Escolta, les lesions que acompanyen i sovintegen molt aquesta temporada al Barça i sobretot a la defensa.
Una dada molt significativa. En 3 mesos, 16 jugadors han caigut lesionats al vestidor del Barça. D'aquestes, 10 lesions han estat musculars, s'emporten el premi, sobretot les que estan centrades en el soli i en el bíceps femoral. De fet, a Semedo és l'últim que ha caigut lesionat, el soli, la mateixa lesió que han tingut Luis Suárez i Leo Messi. Per tant, ara la preocupació és que els internacionals que estan amb les seves seleccions tornin sans i estalvis després d'aquest virus FIFA.
Gràcies, Elena. Així tenim el Barça. Acompanya'm, Manolo, perquè viatgem de forma virtual a la Gran Bretanya, un dels grans partits del cap de setmana. Ha estat el clàssic ara mateix allà, el Liverpool-Manchester City, Liverpool 3, Manchester City 1. Corresponsal COPE, Dani Gil. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cop d'autoritat del Liverpool, que distancia ja el City en 9 punts al capdavant de la Premier.
Sí, i en un 3 i no res. Va ser quan el Liverpool va deixar encarat el partit amb 2 gols en 12 minuts. No és res estrany ni molt menys sorprenent, perquè ho ha fet moltes altres vegades, ho va patir el mateix Barça l'any passat a la Champions, el City fa 2 temporades, un partit que va paralitzar Anglaterra i m'atreviria a dir que probablement part d'Europa. La data estava fixada al calendari des de feia bastantes setmanes, s'havia parlat de poquetes coses més a la prèvia durant aquests últims dies, i fa la sensació que la Premier ara per ara només la pot perdre l'equip de Jurgen Klopp. Òbviament cadascú a partir d'ara jugarà el seu paper, el discurs del Liverpool no pot ser un altre que dir que encara queda molt, que estem al mes de novembre i que tenen un calendari molt atapeït, que cosa que és certa, perquè el mes que ve tenen el Mundial de Clubs i, per tant, tindran un mes de desembre amb moltíssims partits. De fet, tenen un problema del calendari perquè han de jugar en Copa de la Lliga i haurà de dividir l'equip Jürgen Klopp. Uns quants es quedaran a Anglaterra per jugar aquest partit, altres viatjaran per anar a jugar al Mundial de Clubs, i ahir va quedar demostrat que si alguna cosa els importa aquest any és la Premier. 11 victòries i un empat, cap derrota fins ara, només han cedit dos puntets a Old Trafford, i vam veure un Liverpool, com sempre, un equip molt intens, molt compactat, amb les idees molt clares. Fabinho és la gran notícia per Klopp, no només pel golaç que va fer el 1-0, sinó perquè és un jugador que marca els ritmes, que està tot arreu. I un Manchester City que, no sé per què, però sempre que va a Anfield s'empetiteix, no guanya des de l'any 2003, són 16 temporades les que porta sense guanyar a casa del Liverpool. Guardiola, en concret, suma 4 derrotes i un empat. Com deies ara fa uns instants, estan a 9 punts del líder. I un City que, a més, Albert, va protestar dues accions polèmiques, dos possibles penals que no es van assenyalar. Guardiola, després del partit, amb ironia, segur que ho vau poder veure a les imatges, va donar les gràcies als àrbitres, però davant la premsa va preferir no dir res. Altres jugadors com Bernardo Silva tampoc han volgut pronunciar-se. Així que hi ha aquesta doble lectura, la que es fa avui a Anglaterra. Alguns aplaudeixen el treball encomiable d'aquest Liverpool, que ara per ara sembla indestructible, i altres qüestionen el paper del VAR en un dia tan important que per alguns fins i tot sembla definitiu.
A mi em sembla que ara mateix el Liverpool, que és el vigent campió d'Europa, cal recordar-ho, és l'equip més en forma, com a mínim, del continent europeu, amb aquest 3-0 que es va situar per davant del City, tot i que és cert que el City de Guardiola continua amb els problemes en defensa que l'han acompanyat durant tota la temporada. Líder de la Premier al Liverpool, recordem, líder també del grup E d'aquesta primera fase de la Lliga de Campions, en un grup amb el Nàpols, el Salzburg i el Genk.
I quina diferència de futbol, Dani Gil, veure un partit, per exemple, aquest partit de Liverpool i el Barça-Celta de l'altre dia, no?
Sí, ritme, sí, hi ha una diferència abismal en quant a físic, en quant a ritme, en quant a intensitat. És una mica la proposta que ha defensat aquests últims anys Jürgen Klopp a Anglaterra, que Guardiola també l'ha pogut igualar al Manchester City amb jugadors com Kevin De Bruyne, el Leroy Sané, el Sané, que ara està lesionat, o el mateix Raheem Sterling, que per cert ahir va ser molt escridassat a Anfield perquè té un passat allà a l'equip d'Anfield. Va decidir abandonar el Liverpool per recalar el Manchester City, per avançar en la seva carrera, i sempre que torna a Anfield és objecte de crítiques, de xiulets per part de l'afició del Liverpool. I sí, efectivament, com dius, Manolo, la diferència que hi ha ara per ara en ritme, en intensitat, a Anglaterra amb la resta d'Europa és incomparable.
Molt bé. Un dels grans partits que ens ha servit el cap de setmana. Dani Gil, gràcies, cuida't molt.
Igualment, una abraçada.
Un consell i de seguida arriben Josep Maria Minguella i Poli Rincón, perquè a Gralla Motors, el teu concessionari Skoda, Granollers i Comarca, sabem que tot és qüestió de feeling. Quan alguna cosa t'agrada, t'agrada la veritat i ningú et farà canviar d'opinió. Gralla Motors a Granollers i Comarca et presenta el nou Skoda Kamiq. És el tercer SUV de la marca txeca. Ja el tens a Gralla Motors per veure'l i també per provar-lo, que és el més important, perquè, insistim, és qüestió de feeling. Gralla Motors Skoda a Granollers i al Vallès Oriental. Més info a skodagranollers.net. Han escalfat bé, ja els tenim preparats en una setmana espectacular, aquesta que avui arrenca. O no, Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, espectacular total. No sé per què, però espectacular.
Estàs a casa?
Jo sí. Tampoc sé per què, eh?
Perquè s'ha de començar sempre, o no, amb bona energia, hem de transmetre bona energia, inventarem cosetes en una setmana periodísticament i esportivament una mica més baixa, perquè no tenim jornada entre setmana, bueno, no tenim partits entre setmana.
El que hi és el sorteo de la Supercopa d'Espanya ara a les 4, eh?
Sí, sí, eh? Real Madrid, Atlético, Barça, València...
Imagina't, fita't.
Minguella, que diuen que se l'emporten a l'Aràbia Saudita els propers 3 anys, a raó, diuen, de 40 milions d'euros per any.
Està bé, home... I ho reparteixen entre els clubs o s'ho queda la federació?
Això li haurien de preguntar a Rubiales, però jo entenc que, sent el màxim òrgan representatiu del futbol espanyol, tot queda a casa. O no, Poli Rincón?
No és serio.
Hola.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Poli, ¿cómo estás? La Supercopa de España, se llama la Supercopa de Arabia Saudí.
¿Estás a favor o en contra?
Yo en contra, totalmente.
¿En contra?
En contra, porque tú cómo puedes sacar un torneo tan importante en la cual el campeón de Copa y el campeón de la Liga, que ahora ya no es el campeón de Copa ni el campeón de Liga, ahora ya es un misa 4, a 7, 28, lo vas a poner a jugar en Arabia Saudí. De verdad, en serio. ¿Las aficiones qué hacen ahora? ¿Ahora las aficiones qué hacen?
Sí, claro. Sí, eso está claro.
Ya, ya no pueden ir.
Claro, anirán cuatro, como que diría.
Mucho control.
¿Os parece bien eso? ¿Os parece
no,
bien?
No, fatal.
Pero bueno, tal. Poli,
¿tú quieres hacer? Mira, a mí me parece que hagas una Final Four del baloncesto, así como lo van a hacer. Vale, hasta eso te lo admito, ¿vale? Vas cuatro equipos, van cuatro tal, y pones un 4 o 5 días en un sitio, los días que tú quieras, de miércoles a domingo, y está todo el mundo, hay un ambiente extraordinario.
Y además en un país normal.
Claro.
Baloncesto
claro.
Es un país normal.
Totalmente. Es que el otro día leí que estaban precisándose, o la Federación había pedido que a ver si las mujeres pueden ir al partido. Pero ¿cómo podemos
ir
a
un país normalmente
donde la mujer no tiene ningún derecho? Pero ¿cómo puede ser?
Hauríem de confirmar-ho, però es veu que la Federació ha exigit que les dones puguin entrar...
Què m'has de dir?
Que per escrit puguin entrar a qualsevol zona de l'estadi.
I què m'has de?
No, que puguin entrar a les zones dels directius. No, però jo tot això... No critico la Federació. La Federació és una fàbrica d'inventar coses i tal. Jo no critico. Comento que són els clubs els que tenen de decidir aquestes coses. Si els clubs no... Diuen, no hi anirem, qui anirà? El Rubial i sus muchachos a fer l'exhibició.
Tampoc ho veig, perdona, tant així, perquè, per exemple, a veure com ho veus, els clubs Atlètic de Madrid i Villarreal havien acordat anar a jugar a Miami i la Federació ha dit que no. O sigui, que això de que els clubs decideixen...
No, els clubs han decidit coses normals, és a dir, jugar a Espanya, 4 partits a aquest nivell, no hi ha cap puesto que aquí a Espanya que es puguin recaptar 40 milions d'euros, amb taquilles, publicitat i televisió, a veure, que m'ho demostrin.
Clar.
El Bernabéu, o el camp del Barça, amb 80.000 persones, 4 partits i tot això, quan recapta? I la televisió, quan puja? I la publicitat, quan puja? I jugues a casa.
Claro. Pero además yo hay una cosa que os quiero preguntar. A ver, un equipo se puede, de lo que estamos hablando de la liga, de jugar en Miami, ¿tú puedes decir que no quieres jugar el partido en Miami o sí o no? No sé si se puede negar. No,
que sé que sí.
Ya te entiendo.
Claro que se puede negar.
Yo no sé, porque
el año pasado se intentó hacer esto, ¿me entiendes? El año pasado...
Sí, el partido al Girona, sí.
Girona-Barça y tal, y al final... Es decir, yo lo que creo que tienen que hacer bien lo que hay que hacer bien en España.
Que el campeonato
sea perfecto. Que el VAR funcione, que no se esté 3 minutos, 4 minutos por cada decisión, que los partidos duren lo que sea.
Que cada VAR...
Estic molt d'acord amb tu, Minguella.
José, esto es lo cada VAR... Que cada VAR es diferente, que cada VAR apita lo que quiere. Porque, pero si es que el VAR, mira, lo que hay que decirle a la gente, la verdad, el VAR sigue siendo una persona. Otra cosa es la tecnología, de que es gol o no es gol. Pero cuando una persona es la que tiene que decidir si es fuera de juego, si no fuera de juego, si ha puesto el brazo bien, si no lo ha puesto, si la ha dado sin queriendo, sin querer, eso ya no, porque va a criterio del que lo ve, no es la máquina.
Imagínate, en Numancia a 0 grados... y 4 minutos esperando que un señor diga si es fuera de juego o no.
Cuando vuelves
a jugar, tienes helada las orejas.
Se congela el bar, se congela todo.
Y los dedos, ¿eh?
Entre el bar, Rubiales y Tebas...
No, hacemos nada.
Vaya,
os quiero hacer manos estamos. Una cada uno de lo que queráis, pero sobre todo el Barça y el Español. Perdón, del Real Madrid. Minguella, del Barça, que avui estem preguntant per Messi dependència. Home, tenir un jugador del que puguis dependre... diu molt perquè diu molt de la qualitat que té el futbolista, però ara mateix el Barça el sosté Messi, que habitualment ja sabem que és així, però dic, ara aquesta temporada més que mai, com ho veus?
Si tu agafes alguna gravació de fa 3 o 4 anys, trobaràs que jo li vaig dir un dia al Leo: oye, eres el más grande, nos vas a dejar un equipo y un club complicadísimo, y que no entenia, ¿cómo? Sí, y cada vegada és més, perquè fa 3 o 4 anys hi havia companys que d'alguna manera no estava al seu nivell, però tal. Però és que ara, quan ell no acelera, allò és un cotxe parat.
Sí.
I encara que el president diu que l'entrenador és l'ideal per fer aquests canvis i per anar d'això i tal, bueno, no es fa res. Vull dir, si no s'incorpora ningú, s'ha incorporat De Jong a 70 o 80 milions i tots els altres són jugadors que no passa res. Vull dir, és que jo no entenc... Poli, yo no entiendo esos futbolistas. Por ejemplo, a veces escucho técnicos de estos buenos en la televisión, en la radio,
sí,
que analizan a Dembélé. No, porque Dembélé va por la derecha o por la izquierda, dribla, tal, no sé. Oígame, Aquí cuando llegó Ronaldinho, el primer día ya armó el taco. Cuando llegó Stochko, el primer día armó el taco. Cuando llegó Romario, tal... Los cracks son para armar el taco. Y yo le digo, en 2 años y medio, decirme las estadísticas de Dembélé. Ya no te digo las de Coutinho.
Sí,
o las de Griezmann dentro de unos meses. Esto es el cambio.
Mira,
¿qué pasa? Si no está Messi, el partido es muy aburrido y no pasa nada.
Totalmente, pero además que has dicho una verdad como un templo, como siempre. Es que esa es la realidad. La realidad que hoy en día inventamos y justificamos cosas que no tienen ninguna justificación absolutamente de nada. Igual que cuando dicen, no, es que el futbolista se tiene que adaptar 6 meses, pero vamos a ver, es que el fútbol de aquí es con un balón de rugby, es que las porterías son para arriba, ¿o qué es? ¿Pero qué te vas a adaptar si el fútbol es fútbol y el campo es campo y las porterías son iguales?
El que se tiene que adaptar es que no funciona, Poli.
Efectivamente.
Que se tiene que adaptar es que no funciona. El que funciona se adapta rápido. Tú.
Sí, eso es cierto. Poli, en el Real Madrid, lo de Ipurúa... ¿Es un espejismo o tú no solo en Ipurúa, sino ya anteriormente estás viendo algo de mejora, incluso te diría con el Barcelona, a pesar de que tampoco está bien que se acortan las distancias? ¿Tú ahora jugarías el clásico Barcelona-Real Madrid o no, Poli?
Sí, lo hubiera jugado esta semana.
Esta semana, ¿no?
Está en forma, lo puede jugar. No,
escucha, ¿te acuerdas que lo dije en la retransmisión el otro día cuando estábamos en el partido de Ipurúa? Yo dije, qué pena que no se juega la Champions esta semana. Porque mira, vi, como diría, si eran unos brotes verdes, pero ¿sabes lo que vi? No, ¿sabes lo que vi? Un equipo. Vi una solidaridad extraordinaria, vi un movimiento en todos los jugadores y un ofrecimiento extraordinario. Y eso al final es lo que vale. Mira, estábamos hablando antes a micrófono cerrado, y te voy a decir una cosa. Si tú al futbolista, a día de hoy, le tienes que decir lo que tiene que hacer todos los domingos en el campo, mal vamos. Sí.
Que juegue regional. Que juegue en regional, con todos los respetos a la regional.
Claro, José Mari, cuando el futbolista hace lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol, hazme caso, y no especular. El otro lo decía, es que el Madrid no ha especulado. Claro, no, el Madrid ha ido a jugar al ataque, el Madrid ha ido a jugar al fútbol, el Madrid ha ido a hacer goles. Cuando tú juegas a eso, lo normal es que ganes. Cuando tú no tienes esos condicionantes, pues sufres, empiezas a tener problemas, te hacen los equipos goles,
se te suben encima.
Efectivamente. Si el fútbol, de verdad, te lo digo sinceramente y lo digo con cariño, ¿eh? Los entrenadores muchas veces enredan absolutamente todo lo que pasa. Lo enredan muchísimo. Y eso es lo que no puede ser, enredar. El fútbol es muy sencillo. ¿Tú crees que el Betis ayer jugando con cuatro centrales en casa contra Sevilla y un punta, ¿cómo vas a ganar el partido? ¿Me lo explicas?
Nada. Bueno,
lo dejamos aquí.
Los del Betis, Poli, en la parte de atrás, entre los 5 que les metió el Barça, no sé, tienen un susto en la parte de atrás los del Betis. No me hagas decir cagalera, pero...
No, dilo, no pasa nada. Por ahí viene lo de poner solo una referencia arriba. Minguella, Poli, ya veréis cómo la semana va a ser fantástica.
Oh, espectacular.
Espectacular. No lo dudéis. Afrontadla así.
Vamos.
Pareja, cuidaros.
Lo que es
mucho.
Espectacular es estar aquí siempre.
Sí, señor, hombre. Sí, señor. Un abrazo desde la distancia.
Gracias.
José María Minguella, cuidad molt, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Rincón, Hipólito, adiós.
Ha llegado el momento de vivir el crucero más intenso de tu vida. Porque un destino tan increíble y sorprendente como Dubái, y a este precio, solo pasa una vez. Vive con Viajes El Corte Inglés y Pullmantur una experiencia única en un lugar tan asombroso como Dubái. Acércate antes del 30 de noviembre a Viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero Dubái y Leyendas de Arabia con vuelo y todo incluido desde 699 euros. Y además, te llevas hasta un 8% en una tarjeta regalo. Reserva ya tu crucero Pullmantur. Mantur en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes Biolife. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Tres quarts de quatre, això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Actualitat de l'Espanyol, que es manté penúltim de la Lliga Santander amb 8 punts després de 13 jornades. És l'Espanyol a 5 de la permanència, que marca el Betis de Joan Francesc, Ferrer, Sicília, Rubi. Ahir Atlètic de Madrid 3, Espanyol 1. Ara parlem del futur, abans del present, amb el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
I el director de Tiempo de Espanyol, Javier de Haro. De Haro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Son buenas tardes o no?
Sí, sí, sí. Son buenas.
Vale, la primera que os voy a preguntar.
Mientras podamos vivir, siempre son buenas.
Sí, hombre, claro, si lo llevas a ese extremo y tanto que sí.
Hombre, claro.
Tampoco vamos a filosofar mucho más. Lo primero, lo de ayer. Con 2-1 hay un gol anulado a David López, anulado por el VAR, por falta a Coque. Bueno, anulado directamente por el árbitro.
Por el árbitro, sí.
Claro. Os pregunto primero, ¿es falta o no es falta? ¿Está bien anulado o mal anulado?
Para mí no es falta. Y para mí, al menos, l'àrbitre Gil Manzano hauria d'haver deixat acabar la jugada i que el VAR aleshores reclamés i digués es falta o no, vés a veure-ho o anul·la el que vulguis. Però escolta, és que l'àrbitre d'això es queixa l'Espanyol, no va deixar ni que David López rematés a gol.
De Haro, bien anulado, mal anulado.
A ver, el problema es que cuando te pillan, pues te pillan. Es como el penalti de Víctor Gómez a Rodrigo el día del Valencia. ¿Mm? Es un penalti absurdo, es una falta, es un pequeño empujón que hay en todas las áreas, sí. Pero el árbitro lo ve y lo pita. Y estoy de acuerdo con Quique. Tenía que haber esperado a acabar la jugada y luego lo revisas. Porque a lo mejor lo revisas y te das cuenta que simplemente es que le pone la mano en la espalda. Pero como el árbitro ve la mano en la espalda del jugador del Atlético de Madrid y cae luego encima de otro jugador, decide que es falta y ya está.
Vale, desde tu punto de vista, de Haro, en las 13 jornadas que llevamos, ¿los árbitros han perjudicado al Espanyol?
No.
Vale. D'això què diu el club? Un dels portaveus surt a intentar apagar tots els focs, veurem si no es desgasta massa, i Joan Capdevila, què diu d'això?
És el risc que té, sí senyor, Joan Capdevila, campió del món amb Espanya, que ahir per la nit va parlar al Tiempo de Juego i avui ho ha tornat a fer després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva. Parla Capdevila de que l'Espanyol se sent perjudicat pel criteri arbitral.
Sí, està bé, no?, que es pugui revisar aquestes coses, perquè a vegades l'àrbit no pot veure-ho tot. Però ja et dic, una jugada tan concreta, quan acaba amb gol, jo penso que l'àrbit allí es va equivocar i hauria, el més lògic és que hagués seguit la jugada i després revisar-la, com es pot fer pues, en cas de dubte, no? Penso que va estar bastant bé l'arbitratge d'ahir, menys aquesta jugada, que crec que vam sentir molt perjudicats. Perquè bé, puntuar en un camp tan difícil com el Wanda, depèn de la situació que estem, pues estem una mica indignats i en aquest cas, pues, ja dic, el partit d'ahir vam sortir clarament perjudicats, en el qual esperem que no es torni a repetir, perquè ja dic, la situació que estem ara és complicada i qualsevol punt pues, és or per nosaltres.
No em sembla malament que surti un portaveu de l'Espanyol, en aquest cas un que s'ha vestit de curt i amb pes específic com és Joan Capdevila, per intentar amb la situació també pressionar una mica, perquè el que es busca és, vulguis o no, pressionar amb el que té per davant l'Espanyol, intentar donar un cop de puny a la taula. El que té per davant l'Espanyol, per mi és un dels punts importants de la temporada i moment crític. Són dos partits seguits a casa, Quique.
Getafe i Osasuna. N'ha parlat d'això el Joan Capdevila perquè ja ha qualificat quasi com una final. Potser és massa aviat perquè tenim 13-14 dies sense futbol i si comencem a posar pressió, a lo millor ens estem excedint. Però, en definitiva, l'Espanyol sap que ha de guanyar Getafe i Osasuna per seguir viu a primera. Parla Capdevila del suport que demana el club a l'afició.
Que no hi ha més. Getafe és un dels partits que ara està marcat al calendari, tenim 15 dies per preparar-nos al màxim, treballar, estar tots junts i el que té abans. Necessitem una unitat amb l'afició tremenda perquè ara mateix és quan més necessitem. Necessitem que la gent vingui a l'estadi, que apoyi els jugadors i ara tenim, abans del parón de Nadal, tenim 3 partits a casa que són claus, que si suméssim 9 punts es veuria diferent la cosa. No?
Anem pas a pas. Diumenge 24 de novembre, 12 del migdia, Espanyol-Getafe. Del Getafe i Osasuna, amb 8 punts, ens posaríem en 15 jornades. Quants ha de sumar l'Espanyol, de Haro?
Bueno, yo tengo claro una cosa. Yo asumo, y lo he puesto en Twitter, que el equipo está en segunda, y de esta manera, no, es una manera de ver las cosas de otra forma, es decir, asumo que estamos en segunda, a partir de ahora se le quita la presión al equipo, porque estamos metiéndole más presión, que si te, que la gente tiene que apoyarla, no sé qué, no sé cuánto. Oye, el equipo que juega en Europa no tiene presión, y lo hace de maravilla. El equipo que juega en la Liga, que son los habituales, están presionados. A la mínima cosa que les va a llamar en el campo, se vienen abajo. Bueno, pues pensemos, como ha pasado con muchos equipos, que cuando ya están en segunda juegan bien, pues vamos a pensar que lo nuestro es una situación muy difícil, estamos ya en segunda casi, y a partir de ahí, que el equipo se relaje, que el equipo juega lo que sabe, y a lo mejor las cosas cambian. Pero si le vamos añadiendo presión, que esto es una final, la primera presión, no hemos ganado en casa en toda la Liga. Llevamos 6 partidos, 6 derrotas. Si por lo que sea el Getafe empieza a marcar, ya estaremos, que va a ser la séptima. Vamos a vivir un poco, y a lo mejor nos salen las cosas mejor.
Iglesias, alguna cosa que apuntar, això?
Sabrem molt ràpidament si l'Espanyol té esma i té força per salvar-se. Getafe i Osasuna són clau. Si no es guanyen els dos partits, patirem.
Per cert, el lesionat Ainaldo.
Sí, i jo penso que en té per setmanes. Va forçar la groga al descans, després del gol de Morata, de Correa de cap, per doncs, netejar cicle. Estem a l'espera de que es facin proves, però jo penso que Ainaldo en té mínim per un mes.
Va entrar Didac Vilà formant en una línia de 3, com va fer a la segona meitat del partit davant el
Udogorets. ¿Por qué Ainaldo jugó? Porque si estaba medio, ¿a qué fuerza? Es que no lo entiendo.
Estaba medio.
Hombre, estaría medio, porque a los 2 minutos ya sabía que no estaba bien.
Que és minut 18, no? Quan es produeix el canvi, més o menys, o no?
No, el cambio pone el 15-17. Sí, en el minuto 7 sale Herida que a calentar. Por lo tanto, él no puede ir al vestuario, se cambia y al minuto y pico ya estaba con molestia. No fastidiemos. Eso no es lógico.
Molt bé. En notícies Sportscope, tenim viatge de la cúpula de l'Espanyol per reunir-se amb el propietari.
Sí, simplement fixo la data. Se'n van aquest vespre. Roger Guas i Òscar Perarnau a Guangzhou per veure Mr. Chen, una reunió que estava prevista per parlar de moltes coses, per preparar la junta del dia 10 de desembre, però, en definitiva, evidentment, per parlar de la situació esportiva. Roger Guas i Perarnau avui agafen un avió cap a Xina.
Preguntaré una cosa que potser no toca, però jo ho pregunto perquè em ve al cap. El crèdit de Pablo Machín, òbviament no és il·limitat amb la situació que viu l'Espanyol, però fins quan té Pablo Machín?
No sabria dir.
Jo no, tampoc.
No sabria dir. No està en cap xerrada, en cap taula de ni de Cornellà ni de Sant Adrià.
Pues yo espero que no tengamos un tercer entrenador, sinceramente.
Home, yo también lo espero.
En aquesta reunió es parlarà de fitxatges, que hem vingut apuntant, sí, que el ja mercat d'hivern es reforçarà.
Sí, és a dir, s'està treballant, és evident que l'Espanyol ha de fitxar, i hi ha diners, hi ha límit salarial, es poden fer coses. Pot sortir algun futbolista que deixi una mica més de marge, però és evident que l'Espanyol ha de fitxar i fitxarà.
Molt bé. Us escoltem aquesta tarda a les 7 a Tiempo de Español amb el Javier de Aro. Quique, gràcies.
A tu.
Cuida't. Javi, gràcies.
Buenas tardes.
Adéu, director. De seguida, poliesportiu. Abans, uns apunts de futbol, perquè tenim el Girona després de 15 jornades, 7è, amb 23 punts, els mateixos que el Saragossa, que és l'últim equip en zona de promoció d'ascens, i a 3 de l'ascens directe, que marca el Osca. I la propera cita del Girona és el diumenge vinent, 12 del migdia, a camp de la Ponferradina, pendents de Borja García, que no va poder acabar el partit de divendres davant el Tenerife. I una de les cites de la jornada és amb els quarts de final del Mundial Sub-17, 8:45, les 20:30, Espanya-França. I sabeu que és un dia clau avui per veure si finalment la vaga del futbol femení tira endavant o no, vaga prevista perquè comenci el cap de setmana vinent. Més coses. Gran final del programa, que jo esperava que fes un canvi la musiqueta, però té una intro bastant llarga. Tenis, que avui debuta Rafa Nadal, ho fa la Copa Masters. Londres, Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
El rival, el alemán Alexander Zverev. Primero, ¿cómo está Nadal? ¿Cómo está Rafa?
Esa es la clave.
Esa es la clave,
mejor,
¿no?
Imposible, o por lo menos al 100%. Eso es lo que nos dijeron ayer. Ha ido progresivamente incorporando el servicio, sobre todo la intensidad de ese servicio a lo largo de los entrenamientos de la semana. Y ayer ya se probó al 100% contra Roberto Bautista, el español, que es su primer suplente aquí en la Copa de Maestros. Y todo funcionó. Ninguna molestia, el saque funciona. Entonces, bueno, ahora a pasarlo a la competición, a jugar ante Alexander Zverev, al que, por cierto, ha ganado las 5 veces que se han enfrentado.
Ah, bien.
Así que, bueno, esperemos buenas noticias.
Claro, Recordemos que Rafa se retira en las semis de París-Bercy, que por delante está la Copa Davis. ¿Hay riesgo de recaída con eso? ¿El entrenador de Nadal, los preparadores de Nadal, el propio tenista juega con eso?
A ver, lo que te dicen es que no hay riesgo de recaída como tal, hay riesgo de que se lesione, pero como se puede lesionar de cualquier otra cosa, es decir, que esta lesión no tiene ningún riesgo de recaída en la misma lesión, pero puede lesionarse el abdominal otra vez, igual que se le lesionó en París, o puede lesionarse el tobillo porque se le tuerce, es decir, no hay ningún riesgo de recaída sobre esta misma lesión, pero evidentemente la opción de lesión siempre está abierta. Y lo que sí te digo, y lo vengo contando desde hace un mes en la antena de la cadena COPE, es que el gran objetivo de Rafa Nadal para este final de temporada está aquí, está en Londres y es esta Copa de Maestros, que evidentemente quiere jugar la Copa Davis, que evidentemente quiere ganar la Copa Davis, pero él sabe que esto no lo ha ganado nunca. Copas Davis tiene 4 y que esto es su gran oportunidad para ganar el único torneo que le falta.
¿Más favorito o favoritos?
Bueno, Novak Djokovic, evidentemente, y más después de lo de ayer, que hizo un auténtico partidazo y ganó muy fácil a Berrettini. Perdió Federer con Thiem. Yo estoy convencido que Federer no está bien y que no está entre los favoritos o el primer nivel ahora. Y luego, bueno, Zverev viene de ganar el año pasado, pero no ha tenido una buena temporada. Medvedev viene arrasando desde el verano, ganando muchísimos partidos y muchísimos torneos. Yo creo que al final esto está entre Rafa, y si está bien físicamente, y Novak Djokovic.
La Copa Masters da tenis a Lodos, da a Londres a Ángel García explicando aquí a la COPE. Ángel, gracias, cuídate.
Un abrazo, compañero, chao.
Vinga, que encara ens queden coses per explicar-vos. Hem de parlar d'handbol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
Hem de parlar del Barça d'handbol, que entrena Xavi Pascual Pasqui, perquè ve de reforçar el liderat al grup de la Lliga de Campions.
Porque ganó 30-34 en la pista del Alborg, danés, que mantiene al equipo azulgrana en la primera posición de su grupo, empatado, eso sí, con el PSG y con una victoria de ventaja sobre el Pick Szeged. Destacó la segunda parte del portero Möller, un muro bajo palos, los 9 goles de Aleix Gómez, que va para crack, y los 7 de Sindrik y Víctor Tomás. El extremo de esta forma sumó su gol 701 en Champions, una cifra que habla de su extraordinario rendimiento durante 16 temporadas en el primer equipo. Cuestiones personales al margen, Tomás habló de la importancia de ganar y seguir liderando el grupo.
Aquests partits que no són tan macos i tan ràpids també els hem de saber guanyar, i avui ha sigut una d'aquestes ocasions. Hem d'intentar aconseguir 4 punts per continuar a dalt i perquè aquesta primera o segona posició que tant volem, evidentment si pot ser primers, doncs primers, puguem assolir-la, no? I això també passa per intentar guanyar tots els punts de casa.
Porque los primeros se ahorran el cruce de octavos de final, se clasifican directamente para cuartos. Tomás está a 24 goles del esloveno Kaptinic para entrar en el top 10 de los goleadores de la Champions. Próximo partido en esta competición, sábado en el Palau, los azulgrana vuelven a enfrentarse al Alborg. Antes en Asobal, mañana se enfrentan al Nava Segoviano, el equipo revelación de la Liga.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Tanquem programa. Italita, Italita, Superstar. You'll never walk alone.
Sí, senyor, sí, senyor.
Liverpool 3, City 1.
Espectacle, Anfield. Thank you so much, Pep Guardiola al final del partit.
Es va enfadar Klopp, també, i moltes coses. Vaja, digui.
No, que en este mundo ha de haber gente para todo,
sí, home.
Et presento a Jim McInvale.
Com?
És Jim McInvale.
Qui és?
És un empresari, fabrica matalassos, i és ludòpata. És ludòpata perquè es dedica a realitzar apostes grosses, de gran quantitat de diners. Fins a 3 estats diferents.
Què diu vostè?
Sí, va apostar...
I això està permès?
Això als Estats Units deu estar permès, perquè el paio va apostar pels Astros en la sèrie que jugava contra Washington i va palmar $12 milions. $12 milions.
Els has de tenir, palmar-los.
Sí, però és que hagués perdut igualment, perquè si hagués guanyat l'aposta, hauria retornat als seus clients l'import de totes les compres superiors a $3,000 en un marge determinat de temps.
El sentit comú, si us plau, i més amb el tema de les apostes. Últim minut, últims segons, última hora, Gil.
Pendents d'aquest sorteig de la Supercopa d'Espanya, que s'ha de fer de manera immediata, Cristóbal Parralo és el nou tècnic del Racing,
anda,
substituint Ivan Ania. S'ha presentat la nova samarreta de la selecció. Hay gente, evidentemente, para todo. La Vuelta 2020 es presentarà a Madrid el 17 de desembre.
Molt bé, ho deixem aquí. Gràcies, Gil. Gràcies, Oli.
Gràcies
a tots. Arribem a les 4. Que vagi bé.